Ràdio Èxit, 106.4 FM.
Molt bones tardes, benvinguts com cada dimecres en aquest troc d'Èxit, aquí a Ràdio Èxit, com sempre, cada tarda, amb tots vostès, en directe, ara mateix a Ràdio Èxit i també a TEF, recordin, a Televisió Divisió Formentera, us poden sintonitzar ara mateix des de TEF, ben com fem el programa de ràdio, un servidor i en Toni Bonet, que el tinc aquí, com sempre, al meu costat, a l'esquerra. Toni Bonet, bones tardes.
Bones tardes.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Sí, si estiu pega bé?
Sí, Sant Joan m'ho ha picat perfecte.
Sant Joan.
Tenim participants per Ciutadella aquesta avui corregent, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Hem de pensar-hi.
Sí, sí, clar, perquè les festes de Sant Joan a Ciutadella m'imagino que representa...
I el dia 25, que s'hi posen a Ciutadella, fan les festes de Sant Joanet, que els diuen ells, hi ha 8 carreres bastant importants i tenim un participant que esperem que faci bon paper, que no mos faci el paper que va fer l'altre dia per Manacor, però esperem que millori.
Qui és, qui és?
Tenim un cavall italià apropiat de la Penya del Sol, d'en César Marcos, i el manarà el nostre amic que l'hem tingut dues vegades convidat aquí, en Joan Orfila.
Molt bé.
Correrà damunt les 8:20, corre el cavall a Ciutadella.
Molt bé, idò, aquest un dels temes de l'actualitat d'Estrot, una actualitat d'Estrot que ve evidentment marcada també per les carreres de Si Poden Sant Rafel d'aquest dissabte passat, carreres ja setmanals, com saben ja tots vostès, i bueno, pues, carreres que representen aquesta novedat que duim ja dos dissabtes consecutius, no?
Dos dissabtes consecutius, fent
carreres els dissabtes, tarda-nit, i aquí tenim en Gemma Soto, que està fent la seva entrada triomfal ja en els estudis aquí de Ràdio Èxit. La Gemma, que quasi mos desconeixerem, si no, ja. Hola, Gemma.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo va esa feina?
Muy bien.
Bien, ¿no? Bien. Mucho trabajo, ¿no? Ahora en verano, y la verdad es que al final el trabajo es lo primero, ¿eh?
Sí,
¿qué suele decir?
Sí, yo lo siento.
No faltaría más, ¿no?
La Gemma,
bastante se hace, digo yo, ¿no? Bastante se hace. Molt bé, i d'una Gemma que avui també ens acompanyarà. Avui parlarem d'aquests cops de calor, no? Que
sí,
representa pels cavalls i que la Gemma ja t'ho ha estudiat i preparat. Però, bueno, tenc la curiositat aquella que fa temps que havíem de parlar, no? D'en Diego Costa i de la placenta aquella de Iegua que es va posar, no sé si això està molt informada o no, la Gemma, però bueno, ara en parlarem també. Anem a fer, com ja és habitual al principi, un tall per publicitat i tornem en seguida aquí a Ràdio Èxit, a Troc d'Èxit.
Chico i Cati, CB, distribució de piensos. Calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a dipos.santantoni@bonarea.com. Chico y Cati CB, distribución de piensos.
Molt bé, doncs aquí seguim en aquest troc d'èxit. Hem de parlar també del Campionat d'Europa d'aprenents que es disputava aquest cap de setmana a l'hipòdrom de Son Pardo, no? A Palma, i en Joan Riera Sitges, nostre representant de Balears, però espanyol, no?
Sí, sí.
I que va fer segon, un èxit.
Va tenir una molt bona participació, on va aconseguir una victòria molt merescuda. Llavors, a la darrera lluitava la primera plaça del campionat. Duia un cavall que, a falta de 1.000 metres, no tenia un trot massa net, un poquet complicat de trot, no va voler arriesgar-se que els comissaris el distanciassin, perquè així sí que perdia totes les opcions a fer pòdium dins aquest campionat, i només va arriesgar els darrers 150 metres de carrera, on va poder aconseguir fer dins la plaça i aquesta meritoria segona plaça un europeu. Vull dir, una cosa que hem de destacar, perquè no sempre un espanyol queda dins els millors d'Europa.
No sempre, la veritat és que un subcampionat d'Europa no està a l'abast de tothom, i en aquest cas en 12 països que participaven, vas comentar, 12
països que participaven, on hi ha tots els capdavanters, com pot ser Suècia, com pot ser Noruega, com pot ser Bèlgica, França. L'únic que faltava, que enguany he vist que no havia corregut, va ser Itàlia, que no sé per quin motiu, potser per algun problema federatiu, qualsevol cosa, però sí que tots els altres països davanters hi eren, vull dir, i van ser carreres bastant lluitades.
Molt bé, avui teníem en principi preparat, va de parlar d'una qüestió que el dimecres passat vàrem posar damunt la taula altra vegada, que era aquella famosa denúncia d'en Xico Ribas a la federació per danys i perjuïcis després d'aquella sanció que va ser impugnada i va ser retirada després per el comitè d'apel·lació del Consell, no? I en aquest cas del govern de les Illes Balears. Bé, ell demanava danys i perjuïcis perquè entenia que la sanció li havia econòmicament perjudicat, i per altra banda també havia deixat en mal lloc també el seu nom i el nom de seu cavall també, no? Bé, en Estradivarius, no?
Estradivarius.
Bé, la veritat és que pensàvem poder parlar alguna cosa d'això, però ho deixarem per la setmana que ve.
Sí, jo en els pocats contactes que he tingut em diuen que no
hi ha moltes novetats.
No hi ha cap novetat, vull dir, està tot molt aturat. La federació inclús no li consta moltes de les coses que anunciava, i bueno, ja està, que no puguem tenir un petit contacte i saber més clar com estan els assumptes, preferim no
fer més o no donar més informació, evidentment, de la que no tenim, no? I que per tant del que es tractava era d'informar els nostres oients de si hi havia hagut alguna novetat respecte en aquesta situació que van comentar fa ja bastants de programes. Molt bé, Gemma, si t'apareix, començant en tu, no? I començant parlant una mica d'això dels cops de calor, que ara comencen ja a haver-hi temperatures de més que elevades. Ja estàvem en estiu, no? Un ple estiu, i no sé si estàvem amb unes temperatures normals, adequades, o ja són molt altes.
Bueno, depende mucho de la zona donde viva el caballo, ¿no? Más que otra cosa, de golpes de calor, yo me centraría más en la hidratación, el grado de hidratación de los animales, que muchas veces no se tiene en cuenta que un caballo, como mínimo, en invierno, consume 30 litros de agua al día, un caballo de 500 kilos. En verano todo esto se multiplica porque hay pérdidas electrolíticas con el sudor y el metabolismo es mucho más rápido. Hay que asegurar mínimo esos 30 litros de agua al día. Si se puede un poco de sombra, pues siempre se agradece, ¿no? Claro. Sobre todo también caballos blancos o caballos que tienen poca pigmentación, caballos que tienen zona albina o los ojos azules de albinoide. Estos caballos sufren quemaduras por el sol.
Este es blanco.
Sí, pero tiene la piel negra. Tiene la piel negra, no es albinoide, digamos. Los caballos blancos, es muy típico de los caballos blancos españoles, cuando se hacen mayores, aparecen unos tumores benignos en la piel, que son melanomas, igual que las personas.
Sí.
Es muy típico, mucha gente se asusta porque empieza a ver bultitos en la zona de la cola, en la zona del cuello. Es normal, muchos caballos lo hacen. Es un tipo de tumor benigno que normalmente no tiene consecuencias muy graves.
Porque hay que comprobarlo, ¿no? Vull dir que es una cosa que en el momento que apareix...
Hay que llevar un mantenimiento, ¿no? Porque en verano, con el calor, estos melanomas crecen, se ulceran, se infectan. Veces,
pero el momento que ves uno, hay que ir al veterinario inmediatamente.
Bueno, no necesariamente. Si ves que crece demasiado rápido, que entonces sí. De todas formas, no hay mucha solución para esto. Quitarlos quirúrgicamente está contraindicado porque crecen más, se hacen más grandes después. Y bueno, lo mejor es un mantenimiento de las úlceras para que no se infecten.
De todos modos, claro, tal como lo explicas, tal como lo dices, a ver, la hidratación es fundamental, es decir, beber, ¿no? Pero en cualquier caso, aquí, si llega el buen tiempo, llega la posibilidad de que el caballo corra en un terreno mínimamente extenso, no sé, ¿no? Los propietarios que puedan tener algún terreno con algo de amplitud, ¿es bueno dejarles, es decir, dejarles correr o dejarles en este ambiente con este sol tan árido, tan, ¿no?
en las horas centrales del día, de las 12, como nosotros nos dicen a la playa, ¿no? De las 12 del mediodía a las 5 de la tarde, yo recomiendo ponerlos, obligarles a estar a la sombra, en la cuadra o en un sitio donde haya sombra, porque ellos, hay caballos que no se meten a la sombra, que les da igual y están al sol. Podemos tener un riesgo problema, ¿no? De golpe de calor, claro. De fiebre, deshidratación. Voy a decir unos trucos para saber si tu caballo está bien hidratado o no. Por ejemplo, hay que mirar el color de la mucosa justo encima de los dientes. Se hace presión con el dedo y la mucosa normalmente es de color rosa. Al presionar se pondrá de color blanco. Este blanco se tiene que tornar rosa de nuevo en menos de 2 segundos. Si este tiempo está aumentado, es que el caballo está deshidratado. También el pliegue cutáneo, en el cuello, por ejemplo, que hay bastante piel. El pliegue cutáneo no es tan fiable como el tiempo de relleno capilar, que es lo que acabo de explicar. Sí. El pliegue cutáneo es coger un pellizquito de la piel y rápidamente esto vuelve a su sitio. Si tarda más de lo normal, es que el caballo no está bien hidratado. Lo que pasa es que caballos muy gordos se vuelve antes a su sitio y caballos muy flacos tienen más piel y se queda más arriba, entonces te puedes asustar. Lo más fiable es el tiempo de relleno capilar en las mucosas. Ajá. También cuando están deshidratados son mucho más rosas, más rojizas que si no. Un poco subjetivo, pero puede ayudar. Y en caso de duda, pues siempre se puede hacer una analítica con una centrífuga que yo llevo en la furgoneta para mirar el hematocrito y las proteínas totales, que al fin de cuentas lo que mira es la concentración de la sangre. Cuando un caballo está deshidratado, la sangre es más espesa.
És bastant important ara aquest temps que a Eivissa, sobretot la gent d'Eivissa, que ara tothom fa feina, no? I un s'aixeca a les 7 del matí, va, dona menjar el seu cavall, el té mullat, i no torna perquè no acabes la feina. El que pot ser ben tard, vull dir, no? Les 9, les 10 de la nit, hi ha molta gent d'Eivissa que encara està fent feina, sobretot en temporada. És que si el tens emmullat o tant dins la quadra, sempre ens preocupem de que el cavall disponga sempre d'aigua, o si està mullat, doncs d'una bona sombra, que si el cavall hi vol anar-hi, ya irá, ¿sabes? Pero que la tenga así mateix.
El cubo de agua parece una tontería, pero ponerlo a la sombra para que el agua no se quede... Aparte, suelen ser negros. Suelen ser las puertas negras que se pone el agua muy caliente.
La majoria de gent... Són consells bàsics que la majoria de gent ho sap, sobretot la gent que està molt avançada a tenir cavalls, però sí que són coses que en aquest temps hem de recordar un poquet perquè no tinguem aquests problemes. Vull dir, llavors a vegades t'arribes i arribes a les 9 de la nit a casa teva i trobes el cavall que s'està geguent, que s'està tombant... Ai, que el cavall té un còlic, que resulta que és que potser fa quasi tot el dia, que tenia poquet aigua, no ha pogut beure i és un principi de còlic per mort d'una falta
d'hidratació. Una mala hidratació puede dar lugar a una impactació con un còlico.
No busquemos, claro, conseqüències posteriores ante una mala previsió, sí, no?
I a Eivissa és això, una que feim molta feina, sobretot la temporada d'estiu tothom està fent feina i és tenir els cavalls un poquet amullats en el camp o a la pista, però que no hi vas més que hores puntuals a vore'ls, sí que és important això tenir-los i que sàpigues ben cert i segur que tenen aigua, que la tenen neta, que està fresca i llavors pues, si els tens amullats que tinguin una bona sombra que
bueno, imagino que ja buscar una oportunidad de que se peguen un baño o que les des un manguerazo.
Súper
¿no?
bien.
Es todo bien, ¿no? O sea, súper que bien. Imagino todo esto lo agradecen, ¿no? Pero un baño es complicado. No sé si ir al mar esto les...
No, pero con una manguera, una agua fresquita.
Un buen manguerazo.
Tiene una cada día. Una ducha.
¿El agua salada les
sí,
bueno, les perjudica en algo? No.
No, pero ahora en esta época está muy complicado porque hay turistas por todos lados. Sí. Está prohibido.
Està prohibit, per mala sort, està en hivern. Vull dir que si a males volguessin no hi podria anar
ni
en hivern. No s'entenes per què, però bueno. Inclús...
Però què és el que està prohibit?
Anar a la platja dentro
d'una platja.
Encara que no hi hagi ningú, està prohibit.
No seria la primera vegada que he vist cavalls en una platja, no?
Hi ha gent... Hi ha gent que són habilitades per a perros, jo no sé si en aquest tipus de platges...
A Eivissa hi ha gent que viu prop de les platges i que sí que hi va, vull dir... I que aprofita per anar i tal... No hi vas en plena temporada, no hi vas en mes d'agost, sinó que hi vas a lo millor en setembre o en octubre o en gener o febrer, vull dir.
I tenir algun safareig habilitat o això, no?
Aquí a Eivissa l'estil de piscines no n'hi ha molt. No. En canvi, sí que per Mallorca, inclús per entrenar els cavalls, per evitar problemes de lesions o perquè cavalls que estan lesionats, s'ha posat molt de moda, un tipus de piscina que es cavall nada de muntell mateix, per poder-lo entrenar, fer-li feina aeròbica i anaeròbica.
Hi ha diversos tipus de piscines.
I poder-los treballar, vull dir, ja és una piscina per acabar.
O sea, parecía una pregunta tonta i al final... Mira,
no, tiene... i a part està molt de moda, perquè, per exemple, per recuperar lesiones d'un tendón, que el caballo no està bé que haga un esfuerzo con todo su peso, al ponerlo bajo el agua, quitas bastante peso y el tendón va funcionando sí, poquito puede, a poquito.
Claro.
Hay varios tipos. Nadando, como ha dicho Toni, que esto lo que hace es aumentar la resistencia, la capacidad pulmonar y hacer un poco de ejercicio de fondo. Y luego el otro tipo que es que el caballo va caminando con el agua.
¿Cómo se desenvuelve el caballo? Dentro
depende de la... del caballo. Sí, hay algunos que se agobian mucho, pero bueno, al final acaban acostumbrándose. Y curiosamente nadan muy bien.
Nadan bien.
Nadan muy bien, nadan tipo ambladura. Mueven las extremidades de un lado a la vez y las de otro a la otra vez. Al contrario de cuando van caminando, ¿no?
Es curioso, ¿no? Son cuestiones que a lo mejor dices, bueno, pues ¿para qué? En todas estas preguntas, ¿no? Pero al final son, yo creo que curiosidades.
Es vol nadar dins una piscina impacta molt, però el que més t'impacta és si tu vas muntat damunt un cavall i el tens dins la platja, veure com en el moment que el cavall no toca peu, et parteix nedant i t'has d'aferrar ben fort perquè et deixaria, vull dir. Que
bueno, les clàssiques pel·lícules de l'oeste, no?, que se ve a los caballos cruzando un río, un torrente, un sitio donde hay caudal importante de agua, y ves que se defiende muy bien, ¿no? Se defiende en las películas, por lo menos, no sé en la realidad después lo que pasa. Molt bé, hemos hablado un poco del golpe de calor, de las consecuencias que puede tener si el caballo no bebe, no está hidratado, no está bien cuidado, no tiene sombra. Bueno, todas estas cuestiones parecen evidentes, ¿no? Pero no siempre se cumplen y ahí vienen después los problemas. Al margen de la propia temperatura, ¿no? No sé, en algunos casos por la noche pues suele haber mucha humedad. ¿Cómo vive el caballo el verano, ¿no? Es decir, tanto el verano al tórrido sol como el verano en noches tan calurosas, ¿no? Donde...
Yo creo que mejor que el invierno. Sí. No sé, Toni, lo que piensan, pero...
Sí, jo crec que té que viure, si a Eivissa, si té la sort de tenir una sombra, viu molt millor l'estiu que no s'hi ven. Però bueno, tant una com l'altre, els cavalls, si més o menys estan avasats a que no... Si estan habituats a estar fora, a tenir aquest costum, ells mateixos s'adapten molt bé. Vull dir.
Hemos hablado muchas veces, los cambios de temperatura es lo
pitjor. Vull dir.
Del frío al calor, del calor al frío. Una vez que estamos ya en verano...
Sí, que ya tienen una temperatura regular, ¿no?
Cambian el pelo, sí. Porque en invierno tienen todos el pelo muy largo. Ahora mismo ya están todos, han cambiado
soltando
el pelo prácticamente.
Ya, ¿no?
El pelo mucho más cortito, más finito... I és impressionant com s'adapten.
S'adapten molt, molt fàcil, molt més fàcil que una persona, vull dir, molt, molt més aviat, i tenen el seu propi sistema, vull dir, quan parlam, en l'hivern els greixes pelen, s'estiu els difuig, i llavors ells ja s'autoregulen, vull dir, jo ara, per exemple, a casa, que tinc les dues aigües tan mullades nit i dia, tenen dos cobertissos, però tu les veus que a les 7:30, a les 8 de la tarda, quan se'n va sol, comencen a córrer i estan pigant bots i alegres. Però si vas a les 2 del migdia, estan les dues, una de vora l'altra, a sombra, i no es mouen. Elles ja saben que fa calor i no...
Mejor no gastar energia.
Ja es regulen elles mateixes.
Exacte, no? A ver, más curiosidades, ¿no? Porque a veces yo suelto preguntas y digo, bueno, van a ser o no interesantes. Estamos hablando de que cambian el pelo ahora, que ya prácticamente lo han cambiado.
Ya lo han cambiado,
de repente,
tots.
Claro, se encuentra...
Malasaña es caballo que no la hay que cambiar.
Sí, ¿no? De repente la cubierta como más libre, ¿no? Y en este caso, el clásico pelo del caballo, ¿no? Tanto de la cola como el pelo de encima de la cabeza, ¿no? No sé cómo se llama.
Crin.
Eso es bueno cortárselo, se le cae con más facilidad también.
Es
mejor cortito. No, lo digo yo
cuestión
de cara de estética. Eso
de estética.
No le molesta más ni menos, no? No?
Li influeix molt poc. Per exemple, en altres cavalls de trot tenim el costum, cosa que en quasi cap altra disciplina es fa, és de tallar els cabells entre les dues orelles del cap del cavall. I és pas fet perquè nosaltres correm amb una cosa que li deim engallador, una cosa que subjecta el cavall.
I per comoditat. Per al cavall.
Sí.
Per
nosaltres. I per els cavalls, perquè tens que pensar que duen unes pells per damunt del cap, per damunt del clotell, que, vulguis no vulguis, s'enreden en sus pèls. Si evites que allà hi hagués pèls, però nosaltres els llevem per aquest fet, vull dir. Però normalment en qualsevol altra disciplina no ho fan, vull dir, duen el cabrestell normal i corrent, o la cabeçada normal i corrent, i no, no els hi molesta per res, vull dir.
Depèn de la disciplina. No, però... Els cavallos de salto suelen tenir la crin més cortita, sí. Els cavallos espanyols al propietari les suele gustar la crin llarga.
Llarga. És una qüestió estètica.
Els cavalls de galop es veuen molt curta i, en canvi, aquí davant la duen un poquet més llarga perquè és jo que es pugui aferrar.
Les llegües espanyoles llevan la crin totalment cortada i la part d'arriba de la cola també, per el tema de higiene, per la cria.
Sí. Muy bien, bueno, pues son curiosidades, ¿no? Que vamos aprendiendo, vamos conociendo, ¿no? Siempre. Muy bien.
En cuanto al tema de deshidratación, sí. Tenemos un montón de cosas para evitarlo, pero si sucede,
¿qué hay que hacer?
Lo primero es poner fluidoterapia, es poner un catéter y poner suero. Si le dejas al caballo beber agua, va a beber agua de golpe, hay que, como mucho, empezar poquito a poquito, darle 2 o 3 litros, esperar una hora por lo menos, y luego poner un poquito más. No le puedes dejar que beba todo porque hará un cólico. El estómago se llenará muy rápido, sobre todo si es agua fría, el intestino se parará, hará un ilio paralítico y un cólico. Hay que introducir de nuevo el agua muy poco a poco. Si es agua de bebida, poco a poco, y si no, con un catéter directamente a la vena, porque los caballos que están muy deshidratados están hipotensos y corren el riesgo de tener un shock, que es un golpe de calor, digamos.
Sí, 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 sí. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante.
Y animal deshidratado, que se le administra un fármaco, hay que llevar mucho cuidado porque hay muchos fármacos que son malos para el riñón. Y si él no está bien hidratado, el riñón no está funcionando bien, el fármaco llegará al riñón mucho más concentrado, podemos hacer un fallo renal. Si ponemos un medicamento con un caballo deshidratado.
Sí, todas estas cosas, como siempre, tienen que estar un poco controladas, un poco no, totalmente controladas por un especialista, ¿no? Por un veterinario.
Pero por si acaso,
¿no?
Gentamicina.
Bueno, esto como nos pasa a nosotros, ¿no? Que muchas veces nos automedicamos, ¿no? Pues la automedicación para el caballo, ¿no? Pero que siempre es mejor que esté bajo la tutela de un profesional, de un veterinario.
Por si acaso a alguien se le ocurre poner finadine a un caballo que está raro y que puede estar deshidratado, cuidado porque este riñón se puede dañar y el riñón es difícil de recuperar.
Muy bien, ¿algo más de la hidratación? Lo dejamos aquí, en el mundo de los golpes de calor en verano. Decía yo que tenía una curiosidad, creo que, bueno, no estás del todo informada, pero hace unos meses uno de los jugadores más destacados del fútbol español, Diego Costa, un español brasileño, un brasileño español, que juega en el Atlético de Madrid, sufrió una lesión importante, muscular, ¿no? Y bueno, tenía en ciernes la final, diríamos, de la Liga con el Barcelona, tenía también prácticamente ya a la vuelta de la esquina la final de la Copa de Europa, de la Champions con el Real Madrid, y el jugador lesionado, era el jugador más importante para el equipo, ¿no? Para el Atlético de Madrid, y después tenía una convocatoria ya también por primera vez con la selección española, y por lo tanto, si la lesión, que parecía grave y bueno, todo indicaba que una lesión muscular de esas características iba a tardar más de 2 meses en poder estar en condiciones de volver a jugar, ¿no? Bueno, pues se habló mucho en aquel momento de la placenta de yegua. Fue incluso a un país de Centro Europa a que le trataran y directamente, pues yo no sé si a través de inyecciones, algún tipo de bueno, no sé exactamente cómo lo hicieron, ¿no? Pero lo que sí era curioso, el hecho ya de utilizar placenta de caballo, placenta de yegua en este caso, para que la curación ya no tan solo fuera posible, sino que fuera inmediata, ¿no? Porque el jugador a las 48 horas estaba disputando un partido, aunque se volvió a medio romper, ¿no? Se volvió
no
a medio
se
va
acabar
romper,
de romper o sea, del todo, pero
no se rompió
en
del los todo,
10 minutos se va a retirar.
Pero lo que sí es cierto que bueno, pues que al final se ha ido a jugar a la final de la Champions y después ha estado en Brasil jugando el Mundial, ¿no? Y bueno.
Yo no sé mucho aparte de esta técnica de la placenta de yegua, sé que hay muchos tratamientos para este tipo de lesiones con células madre y la placenta es un tejido que se regenera muy rápido y quizás han extraído células madre de ahí. No lo sé.
Pero puede ser eso, ¿no? Simplemente a través de las células madre buscar una recuperación de tejido.
Factores de crecimiento de... que creo que es el futuro de la recuperación de lesiones.
Uh-huh. Pues bueno, a él no le ha ido del todo mal. Evidentemente no están las condiciones adecuadas, probablemente, porque ahora se ha criticado mucho después de la...
Y no ha dado ping, ¿no?
No sé, supongo que no.
Seguro que no.
Después de la eliminación... Después de la eliminación de España del Mundial, pues se ha discutido mucho, ¿no? Si Diego Costa, por ejemplo, que jugó los dos partidos que perdimos, pues si debería haber estado, ¿no?, en el Mundial en cuanto a sus condiciones físicas, ¿no? Evidentemente correr corría, ¿eh? Correr corría. ¿No? O sea, que la lesión estuviera o no estuviera, parecía haber desaparecido, ¿no?
De que dos partidos de España no me va a ser culpa de Diego Costa.
No, pero sí que es cierto que lo que se ha criticado, al margen de que él la lesión la tuviera medianamente superada, al parecer medianamente superada, que su condición física no era la más adecuada, porque al margen de que el tratamiento a lo mejor sí que ha dado resultado, la preparación física, sus condiciones adecuadas, el entreno siempre ha estado al margen del resto de sus compañeros en el transcurso de estas últimas semanas. Por lo tanto, condición para poder afrontar una competición de estas características igual no estaba, ¿no? Pero bueno, ahora es muy fácil criticar, ¿no? Ahora es muy fácil decir a todo lo pasado, como se suele decir, ¿no?
En otros hemos venido muy bien que això de la placenta de llegua hagués funcionat.
Funcionat, probablement ha funcionat. A lo
millor haguéssim revaloritzat el preu de les nostres egos, que hi havia moltes, i hagués obert un nou mercat.
El tema era descobrir qué tipo de caballo, de llegua, ¿no? Es decir, que no sé exactamente.
¿Y cómo se hace la extracción?
Bueno, eso lo investigaremos un poco, ¿no? Para que tú estés
un de los próximos programas lo miraré.
Sí, para que sepamos.
Dice que es un tejido que siempre está súper sucio cuando hay un parto y, claro, no sé cómo lo harán la extracción para hacerla estéril, para
no porque
en un músculo.
Por una parte se decía a través de inyectarle, ahora pues Tony hablaba de una crema. Bueno, no sé exactamente cómo habrá sido el procedimiento. Igual también es un alto secreto, ¿no? Es decir, que no es una información que esté a la base de tothom, ¿no? Y que al final el tema sea como un poco reservado, y especialmente, no sé si por el laboratorio que lo emplea o el veterinario que lo ha investigado, en cualquier caso los médicos que han adoptado la decisión de probarlo, ¿no? Pero bueno.
Plasma rico en plaquetas, que es una de las técnicas que más se usa para recuperación de lesiones de tendones, se empezó a usar con jugadores del Barça, o sea que nos va bien que ellos vayan investigando.
O sea,
porque
eso sí
luego
lo sabes.
Nosotros
eso podemos, sí lo sabes, ¿no?
Nos podemos quedar con lo que ellos aprendan.
Claro. Muy bien, Gemma, pues vamos a dejar un poco el tema veterinario. Vamos a seguir con más cuestiones. Anem en resultats i llavors buscam el subcampion d'Europa a veure si mos retén. Anem en resultats d'aquest cap de setmana si podrem Sant Rafel, que recordem segueix sent una bona oportunitat per anar a passar una estoneta dissabte a la tarda, nit, i poder sopar. Com va ser, Barba? Com funciona? Bé?
Va funcionar.
Damunt m'han dit que tu estàs allí en su davantal i allí aquest girant carn per davant i per darrere.
Per un poquet de tot, sí.
Molt bé.
Dant una malla on toca.
Molt bé.
Bueno, hi havia 5 reunions, bastant completes totes d'elles, i on sí que hem de destacar la carrera que hi havia per cavalls francesos, una classificatòria per xaval francais que es disputarà a Palma, i llavors 4 carreres més on també hem de destacar en Internet B i en Odin Black GS, que de més de 50 metres varen tornar a fer primer i segon a una molt bona velocitat. La primera carrera va guanyar Chantal Blue, una potra que debutava, conduïda per en Germán Valero, i va fer un temps de 1:46.0. La segona carrera va fer la segona posició va fer en Capoeira Dream, conduït per Vicente Bufí, a un temps de 1:53.0, i tercer va fer en Coratge de 15R, un temps de 1:56.7. Va ser una carrera on en Chantal Blue va guanyar molt fàcil, va agafar cap i corda molt senzill, i els potros... Ahir va haver-hi una petita milloria, se'n varen veure algun que els primers dies havien tingut, com aquell que diu, fallo de doma, o que el va rectificar, que aquesta setmana va estar un poquet molt més presentables i que la carrera es va disputar un poquet millor. La segona carrera va guanyar el número 2, en Valiant d'Unsoir, conduït per Nalicé Fulon, un temps de 1:22.4. Segon va fer en Típic BG, conduït per en Pablo Baquer, un temps de 1:22.7. I tercer va fer una busqueta, un temps de 1:22.9. Aquí destacant Valià d'Unsoir, un cavall que últimament, conduït per Nalicé Fulon, està demostrant que s'està posant en forma i que diumenge, a una distància de 2.100 metres, que normalment no era la seva millor distància, va demostrar que està molt bé i va guanyar d'una manera imposant-se molt fàcil. Inclús va demostrar-se de recte, quan un cavall tu el veus que cor i van ses dues orelles endavant fent així, va tranquil·let, vol dir que d'algun segon devia amagat. Així que aquest cavall, si d'aquí un parell de setmanes aquest cavall el veiem que destaqui, que fa un gran crono, no seria mica raro, vull dir, s'està posant en forma i aviat el veurem a demostrar un bon crono de carrera. A la tercera carrera va fer primer, en un twist, no va fallar, era un dels pronòstics, a un temps de 1:25, conduït per en Juanjo Ribas. Segon va fer en To The Limit, conduït per en Jordi Ginart, un temps de 1:28. I tercer va fer en Over The Ship, conduït per Nakati Marí, a un temps de 1:21. Va ser una carrera bastant disputada, on davant va agafar cap i corda en Over The Ship, i als darrers 500 metres no es va veure superada en cap moment mai per un twist, on va dominar la carrera tranquil·lament i va guanyar plàcidament, vull dir. Destacar un poquet en aquesta carrera, pues, en To The Limit, que està reapareguent poquet a poquet i que va fer una bona carrera i un bon remat a lo darrer. La quarta carrera era la carrera, diguem, sé que tocaria ser s'estel·lar, però bueno, per causes de que els cavalls francesos bons corrien a una classificatòria per ells, estava un poquet desmerescuda, un poquet en baixa de categoria, on el número 1, el duent a Vinen Ravena, que va fer tercera, en aquesta carrera va guanyar en Internet B, conduït per Antoni Escandell, a un temps de 1:17.0, segon va fer Nodin Black, conduït per en Sergio Urbay, un temps d'1:17 en 3, tots dos, aquests dos cavalls daven un hàndicap de 50 metres, que ven els cavalls que sortien davant pensava que podien estar per fer una segona, una tercera plaça, un quart, però no, varen guanyar i varen guanyar lo gran, i sobretot en Internet va guanyar bé, però en Nodin Black els darrers 500 que va fer varen ser bastant espectaculars. Tot hem de dir que sa sortida era una sortida hàndicap on en Internet B es va avançar algun metre a la sortida, vull dir que si els comissaris aquesta sortida l'havessin tornat endarrere no haguessin fet res mal fet, perquè sí que en Internet es veu que els comissaris no ho van veure i en Internet va fer un prop a robar uns 20 metres d'avantatge, que vulguis no vulguis això et suposa és bastant fàcil es poder guanyar, però bueno, i la tercera plaça va ser per Nevin en Ravena BS, un temps d'1:19.9. Passam a la carrera especial, el torneig del cavall francès, on hi va haver-hi un canvi de conductor a darrera hora. El cavall número 5, en Quitos Ducorta, era conduït per en Àlex Sala, perquè en Juanjo Planells, un parell de dies abans, havia tingut un problema, es havia cremat un poquet amb un fil de pastor de que seu, dels meus mateixos cavalls, just darrere genoll d'una cama, i en sort de posar-se el traje per manar, pues, se li es trobava incòmode i no podia manar. Va decidir que el manàs en Àlex Sala en el seu cavall, i sí que va deixar un poquet sorpresa a la gent, perquè la sortida, just quan havíem fet 300 metres de carrera, en Àlex Sala va decidir agafar cap i corda i va dominar tot el rato la carrera, hasta aquell que diu, hasta els darrers 300 metres de carrera, va estar davant dominant la carrera i imposant un ritme i fent de que es fes, sabia que es va fer. En aquesta carrera va guanyar el número 1 Comeback, conduït per en Joan Cívico, un temps d'1:17.1. Segon va fer en Cristo Dimer, conduït per Antoni Escandell, un temps d'1:17.7. Tercer va fer en Quarts d'Ussai, conduït per en Juan Carlos Ferrer, un temps d'1:18.3. I quart va fer en Quitos Ducorta, conduït per en Àlex Sala, un temps d'1:18.5. En aquesta carrera hem destacat remat espectacular que va fer el cavall Comeback els darrers 500. La veritat és que va fer un remat espectacular on no li podem llevar cap mèrit, vull dir, va ser una carrera espectacular i va fer una de les millors carreres que he vist, perquè la primera carrera que va córrer el varen distanciar, un cavall que va tenir una sèrie de problemes de trot. La segona que va córrer no va fer segona 17:9, però a una distància 1.700 metres, vull dir que li venia. Aquesta setmana 2.100 metres va rematar lo grande i pareix que va millorant, cada dia millor.
Molt bé. Tenim ferradures?
Tenim ferradures, sí, però aquí que tenim la veterinària davant, voldria que em confirmés si aquest dissabte a la nit hi va haver-hi la carrera de Xaval Francais, si hi va haver-hi control antidoping o no hi va haver-hi control antidoping.
Fa molt de temps ja, no? Vull dir,
duim dos classificatoris, per això no li volia confirmar-ho abans, duim dos classificatoris de Xaval Francais, una carrera que cada carrera, hi haurà quatre classificatoris cada carrera d'elles, reparteixen 2.000 euros. El primer dia de Xaval Francais Eres dia 17 de 6, on sí que es va efectuar... No, la primera es va suspendre, però la segona...
La primera se suspendió.
Sí, però la primera que es va córrer, la primera que es va córrer, el 17 de 6 del 2014, es va córrer i on sí que es va efectuar contra l'antidoping, on el van passar el primer i el segon, Cristo Dimer i quarts d'Ussai. Aquesta setmana hi torna a haver una altra classificatòria de Xaval Francais, 2.000 euros.
Se hizo contra l'antidoping en la que hubo el accidente.
La del Xaval Francais. Bona. I aquesta setmana hi torna a haver una altra classificatòria de Xaval Francais. I no hi va haver-hi control antidoping. No és que jo estigui interessat, és que justament per la tribuna...
Són analítiques molt cares.
Sí, són analítiques molt cares.
I tenim el pressupost limitat.
Hi ha pressupost limitat. Però justament el cavall que corria, jo sempre vull la innocència de tothom, no vull pensar malament mai, però justament el cavall que corria el manava en Joan Cívic, el president de l'associació, delegat federatiu, va guanyar lo grande i què passa? Que acaben les carreres, no hi ha control antidoping en aquesta carrera i tot s'hipòdromo...
Sospitant.
Aquí està. I com diuen aquelles, no? la mujer del rei, además de serlo, debe aparentarlo. I jo sempre penso que...
Però quins dubtes tens, Toni?
Pues que no es va fer doping una carrera...
Estàs remullant aquí...
Que no es va fer doping una carrera que trob que aquestes carreres de 2.000 euros a les 4 que ja se li haurien de fer. O si no se n'hi fan a les 4, o se n'hi fan a les 4, no se n'hi fan a cap.
No, el control antidoping tiene que ser algo por sorpresa para todos. Y se hace de vez en cuando, porque son analíticas muy caras.
Si estàs advertido, no tiene ningún sentido.
Todo el mundo tendría que estar... Sí, alerta, pues, porque cualquier día puede
suceder, claro.
Y lo que no es normal es que la gente lo sepa, nadie tiene que saberlo,
claro.
No, yo no
a toro pasado sí, ¿no? Es decir, cuando ya lo has hecho, bueno, pues que se sepa que se ha hecho, ¿no?
Sí, está muy bien, pero si tú comences a hacer una clasificatoria de Xaval Francais, una carrera on los que guanyen aquestes carreres aniran a córrer una carrera a Palma bastante importante, trob
que allí, sí que, allí n'hi haurà, no?
Allà n'hi haurà. I trob que si aquí, a la primera que s'ha fet, ja n'hi ha hagut, trob que les altres s'hauria d'haver seguit. I sobretot, no vull mal pensar, però és el fet que et mostro anar a trobar que justament la persona que guanya aquesta carrera és el president de l'associació.
En l'anterior qui va guanyar?
En l'anterior va guanyar Antoni Escandell i va fer segon un altre cavall. Són cavalls que van fer llavors segon i tercer. No passa res, però sí que mos dona... jo és un consell, una d'això, és un rumor que passa i que llavors es bla-bla de la pista el dissabte a la nit i es diumenge al matí era que justament no s'ha guanyat una carrera on no s'ha fet un control.
Bueno, la meva pregunta seria, no ha guanyat mai cap carrera en Joan Cívico?
Sí, però aquest cavall, per exemple, el primer dia que va córrer Xaval Francais, on va ser distanciat, el trot era molt desitjable i en 15 dies ha tingut una millora molt grossa i molt espectacular. Que això és el que fa més sospitat.
Toni Benet, mullant sospites. A veure què passa, no? A veure què passa. Molt bé, volíem comptar amb en Joan Riera Sitges, segon en el campionat d'Europa que se disputava a Palma aquest darrer cap de setmana, campionat d'Europa d'aprenents, però és que no tenim sort en aquest cas, però bueno. Hi ha un tema que després tornarem a Gemma a veure que mos comenti també, però aquesta setmana aprovava el Consell una partida pressupostària per millores, si poden, Sant Rafel. No sé si estàs assabentat del tema, no?
Estic molt poc assabentat d'aquest assumpte, perquè ja fa 4 mesos o més de 4 mesos es va aprovar una partida que hi havia 800 i pico de 1.000 euros, on encara cap de les millores s'han aplicat, vull dir, i aquesta partida que s'aplica... Si tu la pots explicar, però va, també
No hi havia un relat, diríem, de sa... El que sí que han explicat, que durant 20 dies crec que serà exposició pública per si algú vol aconsellar, no? O sigui que potser és una bona oportunitat per la gent que estava a l'hipòdrom per poder aconsellar potser quines són les millores que són necessàries ara mateix per l'hipòdrom, a part de posar-lo una mica al dia i de dar-li una rentada de cara que prou falta li fa, no? Però en qualsevol cas jo no sé el projecte quin és o si és que ja està definit, però
es
seria interessant
si no
ho investigàssim, no?
Si no l'han canviat en aquests darrers mesos, projecte que hi ha de Montsipòdromo, una és il·luminació, tota la part elèctrica o electricitat de l'edifici, que està molt deficient, millores amb infraestructures, diguem, el que és assumptes d'arreglar assumptes de quartos de banys, que tenen problemes de que no desaigüen com toquen, totes aquestes coses.
Tot que, tema de fontaneria, diguéssim, no?
Sí, electricitat i millora de les infraestructures, vull dir, assumptes de bars, restaurants, pintar, tot un part. I llavors també hi ha una part d'un edifici, pues, té uns problemes de que estructuralment pues, s'ha mogut.
Home, una altra cosa que estaria bé millorant. Una altra cosa que estaria bé millorar és la megafonia, perquè la veritat és que un no s'entera de res ni dins. Crec que sent millor fora en el carrer que no dins de Sagrada, no? Dins Sagradaria poca cosa s'entén, no? Perquè sentir-se sent, no, el que passa és que no s'entén res. No s'entén res, no?
Sí, sí.
Però bueno, jo crec que com que tots ja els que estàveu allí, més o menys ho sabeu, tot d'acabar, no? Al final molta informació no necessiteu, però bueno, és que com jo va allí i no sap res i de repente vol informar-se,
no
s'entén.
La gent que ve de fora sí que li faria falta molta més informació, vull dir, i que s'entenga, vull dir, perquè allí arriba un moment que sents un eco i no t'entén res. Nosaltres perquè ja sabem, inclús ja sabem descifrar un poc aquest eco, sí. Saps? I mos hem mirat
bueno, perquè ho sabeu, però gairebé ho sabeu de memòria, no? Ja és la rutina la que s'impone. Gemma, quería preguntarte, llevamos dos jornadas de carreras tarde-noche. Se comentaba hace dos miércoles que estaba muy bien por el hecho de lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco del calor, de estos golpes de calor y de la dificultad que representa correr un domingo por la mañana o mejor a 40 o 50 grados de temperatura sobre la pista, ¿no? Si no hay más. Uh-huh. Bueno, me imagino que tú satisfecha, ¿no? Para sí, los pobres sí. Caballos, ¿no? Que no sufran tanto. Sí. Correr sábado noche está muy bien, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Que a nivel es de temperatura.
Que es un buen acierto.
Hombre, es que suda muchísimo y pierde muchísimos electrolitos. Tenemos que ayudarle como la mejor forma posible.
Un caballo cuando corre en un ambiente de calor como este, ¿no? Y sobre todo, como decíamos por la noche también, el calor, la humedad, después también, bueno, pues es que es como pegajosa, ¿no? Todo el calor, el sudor, uh-huh. Que igual que lo sufrimos nosotros, lo sufren los pobres caballos también, ¿no?
Y pierden muchísimos electrolitos mucho, ¿no? Por el sudor.
Pero un caballo que hace una carrera a tope y que bueno, me imagino que ha gastado ahí cantidad de todo, ¿no? ¿Es bueno que beba enseguida o que lo que explicabas antes,
yo
¿no?
Yo restringiría un poco.
Poco a poco.
Poco a poco.
¿No? Poco a poco.
No sé, Toni, què experiència tiene.
Sí, nosaltres, jo tant quan he estat a Palma com per França, inclús aquí a Eivissa, sempre que quan acaben de fer una carrera estan molt cansats d'això, jo sempre, sobretot a França, sempre em deien 5 tragos, vull dir...
5 tragos.
Si comptaves el cavall, li posaves el poal davant i 1, 2, 3, 4, i a caminar. I a caminar i que recuperàs. I al cap de 10 minuts que estava caminant, 5 traguets més, i vinga, això era el que mai li deixaves un poal davant i que es begués els 25 litros.
Sí, que se lo bebe todo, ¿no? Sí. Le pones un...
I que es begués els 25 litros de poal d'aigua a la vegada, sinó que així, i et fes anar beguent poquet a poquet i que també vagi recuperant, vull dir, no... que és el més important també, no?
I de gent, què tal? Ha estat aquest dissabte?
Bueno, aquest dissabte hem de dir que sí, que la primera carrera, no tant, però a partir de la segon, tercer i les dos darrers sí que es va animar un poquet, i inclús amb un poquet de presència de gent estrangera. Jo vaig poder estar allí ben a dos parells de francesos, una d'italians, vull dir que cosa que normalment no estan molt avasats i que són...
Relacions públiques, Toni.
És que és per contar-les, perquè dius... Claro. I a més que els hi demanes i és gent que no han trobat ni informació per enlloc, sinó que ja sabien que hi havia un hipòdromo, que venen des de fora i tal, i mira, han dit, pues anem a passar aquí per fora, vull dir, imagina't si tinguessin publicitat si venien.
I tot el tema dels flyers i de...
Tot això està en camí, aquesta setmana. Aquesta setmana comença...
Si estiu passa ràpid, que estamos en julio.
Aquesta setmana ja ho tenim en marxa. Ja està tot en marxa, sí. entre jo i en Vicente Bufí, que setes que ho estan mirant això, ja està tot en camí, i no et vull dir si inclús ja per aquest dissabte hi haurà pòsters i tot. Vull
sí?
Dir, està
bueno, aquí, apostes però... sempre n'hi ha, no?
Pòsters.
Apostes sempre n'hi ha.
Siguen
petites o grosses, no? Sempre n'hi ha. Molt bé, la veritat és que al final mos quedam sense el nostre convidat, però sí que tenim carreres, no? es dir sabte altra vegada. Recordem una mica per insistir. Fixa't que insistim i cada dissabte que ha passat hi ha més gent, no? Jo no sé si és per nosaltres o no, però bueno, en qualsevol cas, alguna ajuda te feia, no? El dissabte es comença a les
8 es fa l'apertura de l'hipòdromo, a les 8 i mitja s'amolla la primera carrera.
No mos cansarem de dir-ho, eh? No, 8 sempre, apertura, sempre. 8 i mitja primera carrera, llavors cada, en un espai llavors, de cada mitja hora.
Cada mitja hora, no? Els dies que n'hi ha més, potser poden ser cada 25 minuts, però el normal és cada mitja hora. Aquesta setmana sí que hem de dir que hi ha una poqueta afluència d'inscripció, hi ha molt poca inscripció, pel fet de que és una setmana reservada en els socis, que en els propietaris que siguin socis de l'associació de criadors, l'associació de trot de Ibisenc. Val? Hi ha tres carreres. A veure, és més o menys l'inscripció normal.
Hi ha molts pocs socis, o bé?
No, també falta la carrera de potro de 2 anys, que avui no hi és, que seria més o menys l'inscripció normal. Tampoc no és que em faltin molts, eh? Pot ser que hi hagi 2 o 3 o 4 cavalls que no hi siguen.
No, passa que tres carreres per una jornada, però és així com a poquet, no?
Sí, però és poquet. Però bueno, és així, aquest diumenge tenim així.
Dissabte a la tarda.
Aquest dissabte.
Tarda nit.
Mira que hi són cada dissabte.
Hi ha barbacoa, eh? Que la fan Toni i Benet.
Mira, la primera carrera és número 1, Boy Perfect, conduït per en Juan Carlos Ferrer. Número 2, Nos Campa Indy, conduït per en David Montero. Número 3, Tai VX, conduït per en Vicente Marí. Número 4, en Jerry, conduït per en Toni Ferrer. Número 5, Valià d'un Suà, conduït per en Alice Fulón. Número 6, Nufi Dream, conduït per en Vicente Bufí. I número 7, Busqueta, conduït per en Toni Ferrer. En aquesta carrera jo posaré de favorit un Antai VX, que la darrera setmana que el vam anar en Vicente Maria, de més damunt la mateixa distància, 1.700 metres, va fer primer. De segon, en Void Perfect. I de tercer, hi posarem en Valiant d'un Suà, que d'un parell de setmanes sumant i que va pujant pareix de moral i crec que també hi serà. La segon carrera, número 1, Velocípedo del Sol, conduït per Naitor Cívico. Número 2, Tristan de Cebes, conduït per Alex Sala. Número 3, Obelix Tax D, conduït per en David Montero. Número 4, Sin Samsuk, conduït per Juan Carlos Ferrer. Número 5, To The Limit, conduït per en Jordi Ginard. Número 6, Over The Ship, conduït per Nakati Marí. I número 7, Nestradivarius MR, conduït per en Sergio Urbay. En aquesta carrera jo crec que els favorits és número 6, Over The Ship, conduït per Nakati Marí, que últimament sempre està entrant en plaça i a més la distància, que és 1.700 metres, és un cavall de carrera curta, molt explosiu, crec que li beneficiarà. Llavors aquí, un cavall que està entrant últimament és en To The Limit, que el posarem de segon, i per tercer entra en Tristan de Cebes, que aquesta setmana va ser distanciat, però que la distància de 1.700 metres el beneficia, o en Stradivarius MR per la tercera plaça, seran els dos que poden lluitar aquesta tercera plaça. I la tercera carrera, una carrera també d'amunt 1.700 metres, on serà handicap, és número 1, és en Ultra Blay, conduït per Adrián Escandell, número 2, Federnat, conduït per Naitor Cívico, número 3, Olde Torrella, conduït per David Montero, número 4, Oliver CG, conduït per Vicente Roig, número 5, Nerac de Xenó, conduït per Dani Guasc, número 6, Minerva Gas, conduït per Vicente Bufí, número 7, un Clim CS, conduït per Laura Tour. Número 8, Nodin Blanc GS, conduït per Sergio Urbay. I número 9, Nemeriem, conduït per Joan Cívico. En aquesta carrera, els favoritos per jo estan un poquet dins els elàstics de davant. El número 1, Olde Torrella, jo crec que és un cavall que sempre està entrant en sus tres de davant. Aquesta setmana, ell i Oliver CG surten tots dos en el cap, en el handicap de davant de sa carrera. Jo crec que seran els cavalls que poden estar dins el primer i la segona plaça. Llavors aquí, per la tercera posició, en Nerac de Xenó, encara que doni 25 metres, du un mes molt bona forma, cada dia sumant, i crec que serà un dels cavalls que es tira. I llavors, com no, Nodin Black GS, encara que doni 50 metres, no ens podem oblidar d'ell, perquè fa 15 dies en aquesta distància va fer 15-9. Vull dir que per tercer o quart, si no hi ha res de nou, segur que hi tornarà a ser-hi.
Molt bé, aquestes són les previsions que ens marca en Toni Benet de cara a les carreres d'aquest proper dissabte, tarda, 8 apertura, 8 i mitja primera carrera, i això dura, home, 3 carreretes, pues fa que sopar pues doni profit i puguem fer una bona, diríem, jornada d'hípica i entreteniment, i un bon superiru a si poden Sant Rafel, aprofitin si tenen ganes i s'ho volen passar bé per anar aquest dissabte tarda nit, si podrem, il·luminat com dèiem, i bueno, a pesar que no està tota la intensitat de llum necessària, però sí que fa molta llum, dic, des de fora fa molta llum, llavors allí dins esto de correr por la noche en bueno, con luz artificial, ¿no? Esto para el caballo, bueno, pues si tiene suficiente luz igual no nota la diferencia. El tema és les sombres o que de repente no tenga suficiente luz.
Sobretot cavalls que no han corregut mai, la primera vegada sempre els sols veure un poquet raros. Llavors s'hi avesen, però sí, la primera vegada sobretot sempre...
Supongo que cambios de intensidad, ¿no? Cuando está más cerca del foco hay más luz y luego la córnea tiene que adaptarse. O la pupila que se abre y se cierra.
Yeah. Pero bueno, que es un inconveniente, ¿no? Al principio es un inconveniente y después la adaptación es rápida, me imagino.
Cavalls vells, que tots ja estan avasats, estan acostumbrats. Allà on més es nota la diferència sol ser en potros, vull dir. Però bueno, aquesta setmana en tres carreteres es pot dir que no en celebrarem cap en nocturna, vull dir.
No? Llum. No, perquè a les 10 o això, no?
La darrera encara serà mitjo, vull dir que totes les altres seran de dia. Vull dir que no hi haurà pega de llum aquesta setmana.
Bueno, pero que está, es bonito, ¿no? Ver carreras así por la noche. Digo yo que es más espectacular, incluso, ¿no?
Me gusta
¿no?
más de día.
De día, te gusta más, ¿no? Sí. A tu també, Toni?
Jo, si puc triar, si passa que aquí no tenim la manca de llum, d'il·luminació, que fallen molt els focos, no? Però si tinguéssim una bona il·luminació, com pot tenir ara mateix Manacor, com pot tenir Son Pardo, crec que les carreres tard de nit són la millor hora de totes, vull dir, tu la nit pots estar tranquil·let allí, seure amb un mojito de vora tu també, vull dir, no? però crec que és la millor hora
el jockey, com se lo monten,
és la millor hora de totes, i també inclús per les carreres, per la gent poder-hi venir i tot, vull dir, també, no?
Això és evident, però, i pels cavalls també, tal com deia la Gemma, però, és una bona notícia per ells.
Aquí, llavors també que en hivern, si feien les carreres a les 5 de la tarda, o juga la Penya, o juga el Sant Rafel, i alguna d'aquesta gent que sol venir no ve,
sí, se'n van a futbol. Doncs ara no tenim futbol, tenim carreres cada dissabte, que era una cosa que no li agradava molt a la Gemma, perquè deia que era millor els parèntesis aquest, no?, d'una carrera sí, una carrera no, no?
Bueno, però si no pierden el ritmo, no? No se despista la gente.
No se despista
aquí ja llavors ja decideixes si és preparador de cada cavall, vull dir, si tu no vols córrer, no cors. Tu saps que tens carreres cada setmana.
Si tu de totes maneres, es repeteix molt, vull dir que llavors cada jornada hi ha molts de cavalls que s'insisteix molt en que corrin. Sí.
N'hi ha que corren bastant, però ara, per exemple, que t'he de dir jo per posar-ne un, no? Pues, en Tristan de Cebres fa 15 dies no va córrer, va tenir un dia de descans. Nemerien, per exemple, la setmana passada no va córrer i corre aquesta setmana. Vull dir que els mateixos entrenadors ja ho saben i el que vas és mirant d'anar refrescant el teu cavall i llavors, pues, per exemple, si tens el cavall en molt bon estat de forma, pues, aprofitar el millor aquest mes, que el tens en bon estat i corres les quatre carreres que tens seguides, vull dir. Mm-hmm. Llavors cada un decideix també un poquet.
Mm-hmm. Vull dir, bon. No... Molt bé, estem arribant al final i aquí tenim el nostre controlador que no us observa. Anem a posar publicitat i tornem en seguida.
Chico i Cati, TV, distribució de piensos. Calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923 o mandar un email, escriba a dipos.santantoni@bonarea.com. Chico y Cati CB, distribución de piensos.
Molt bé, trot d'èxit. La Gemma preocupada per algun cavall que estàvem observant de la carrera des dissabte que ve, li ha sortit un pobrecit aquí en l'antena, però bueno, són coses d'ells, són coses de lo que en saben, la Gemma el que controla i en Toni Benet, que està al tanto de tot, de les carreres, de resultats de porai, de com es troben els cavalls i de si hi ha algun cavall que repeteix massa vegades o no. Toni i Gemma, ¿es una buena época el verano para pasear en caballo, no?
Vaya que sí.
Sí, ¿no?
A mí sí me gusta.
A ti te gusta, ¿no?
Por la noche, ¿no? Y todo, sí. Ahí pasear por el campo, si hay luna llena.
Bueno, esto ya es...
Muy guay.
Esto es muy romántico.
Muy guay.
Muy romántico. Bueno, la verdad es que, no sé, quien tenga la oportunidad de tener caballo y pueda aprovechar, pues, el buen tiempo, ¿no? Y que el día ahora es mucho más largo y que hay, no sé si...
Cuidado
si,
con la hora fuerte de sol,
sí,
la hidratación...
Pero ya tiene que ser más tarde-noche, ¿no?
Mejor,
es mejor, ¿no? Para que no se quede
tanto. Esta hora es la mejor de todas, ahora.
¿Aquesta, ahora?
Sí.
Sí, sobre las 8.
De 7:30, 9:30. que sí. Tens sol, que inclús si has de sortir per algun camí encara et veuen i tu hi veus, per anar a passejar se millora de totes.
Però si ho fas com la Gemma, que era la luna nena,
et convido algun reflectant.
Aquí, perquè... cuidado, sí, un golpe
de si t'entraves algú que ve de Sarnesia o d'Esprivileix, no t'enganxi.
Però en este caso, bueno, claro, aquí és tan distinto en Menorca, no? Que estan los caminos de caballos, no?
Que Menorca que pot fer sa volta a silla,
sí,
no hi ha cap finca que pugui estar tancada on tu tens dret a passar
a passar
cavalls,
sí. Cosa que era espectacular, no?
És una llei que va ser de quan era colonitzada inglesa, vull dir, per autodefensa de silla, que es va aplicar, vull dir, cosa que nosaltres no l'hem tinguda mai.
Però de totes maneres, aquí trobes camins i llocs on tenir oportunitat de poder córrer sense córrer, caminar o trotar o galopar sense problema, no?
A més, a Eivissa hem tingut una sort, que ara nosaltres no l'explotem, però que sí que l'estan explotant molt són les BTTs, les mountain bikes, diguem, no? Que ells s'han aprofitat dels camins que eren nostres de quan se llenaven mules i carros per anar a Sant Mateu a un altre puesto, i ara els han agafat ells i mos tenen bastant cuidats, on nosaltres els ho podem tornar a emplear.
Jo me'n recordo a Costa Rica haver anat 5 hores a muntura, un cavall que anava darrere, però realment agota, cansadet, sí, és complicat això per un que no en sap com jo. Ho deixem aquí, dimecres que ve tornarem en aquest temps de Trot d'Èxit aquí a Ràdio Èxit, com ja és habitual cada setmana, per parlar de cavalls. Fins llavors, res més, bones tardes.